Ràdio Estel. Informatius.
Són les 5. Bona tarda. Us parla Pere Juventí Balcells. Envien a presó 4 detinguts més dels que van fugir de l'avió que va aterrar d'emergència a Palma el passat 5 de novembre. L'aeronau feia el trajecte a Marroc-Turquia i van aterrar a Sant Joan per una suposada indisposició d'un jove viatger. Durant l'espera per l'ambulància es va produir una revolta a bord i una vintena de passatgers van abandonar l'avió. Van córrer per les pistes de l'aeroport i van saltar les tanques de l'aeròdrom, cosa que va obligar a tancar la infraestructura durant més de 3 hores. La Guàrdia Civil i la Policia Nacional tenen constància que serien unes 24 persones i en quedarien per localitzar i arrestar 9. I la menor de 16 anys que va ser violada a Igualada dins les ferides greus que té podria perdre l'oïda esquerra, segons ha informat el seu advocat a Ràdio Estel. Els metges han determinat que a causa de les lesions que va patir la víctima al cap tan sols pot escoltar un 10%. Els fets van passar al polígon de les Comes la matinada de l'1 de novembre en sortir d'una discoteca propera. I en política l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, demana diàleg als grups de l'oposició per poder tramitar els pressupostos del 2022. Hores abans que els comptes municipals arribin a la Comissió d'Economia. El pressupost del 2022 es dispara fins als 3.400 milions d'euros per culpa del deute i per l'arribada dels fons europeus de recuperació postpandèmia. Tot apunta, però, que el govern municipal ho tindrà difícil per aconseguir els suports necessaris. De moment, Esquerra ja va anunciar que té intenció de votar-hi en contra, com també ho faran Junts i Ciutadans. El Partit Popular podria seguir aquesta línia, també, i, per tant, l'únic partit que podria desencallar la situació seria Barcelona pel canvi i la regió d'hora no escrita Marilén Barceló. Colau ja va advertir a Esquerra que la seva negativa posa en perill 400 milions d'euros, una alerta que ha reiterat aquest dimecres. L'alcaldessa ha assegurat que en un moment com l'actual de sortida de crisi i amb l'arribada dels fons europeus, Barcelona no s'ho pot permetre. I rescaten en vida un gos robat i llançat per un penya-segat al Pallars Jussà. Els fets han passat aquesta matinada i els Mossos ja estan investigant el cas. Els bombers de la Generalitat han rescatat en vida l'animal en un lloc molt proper a la presa de Sant Antoni, al terme municipal de Tremp. L'operatiu de rescat s'ha fet en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. Per rescatar l'animal, els bombers han activat 3 dotacions terrestres i una embarcació de motor. El gos ha estat localitzat en una zona de difícil accés del pantà. I nou cop de la indústria catalana, el fabricant de pistons Mahle ha anunciat que tanca la seva planta a Vilanova i la Geltrú. Suposarà l'acomiadament de 345 treballadors. En un comunicat, l'empresa justifica la decisió de tancar la fàbrica per la transició cap al cotxe elèctric que no necessita pistons. Per això posarà fi a l'activitat de la planta a finals de gener. Els sindicats, per la seva part, reclamen que l'empresa faci marxa enrere en la decisió i demanen la implicació de les administracions. Veuen del tot desproporcionada aquesta decisió perquè tan sols afecta la planta vilanovina i no les altres que té a tot l'estat espanyol. I els Mossos d'Esquadra han identificat i denunciat un jove que va ser gravat el 3 d'octubre passat mentre anava amb patinet a les vies de ferrocarrils de la Generalitat a l'Hospitalet de Llobregat. Segons ha informat el cos policial, el noi és un menor d'edat i ha estat denunciat per posar en greu risc la circulació. També ha estat identificat i denunciat el company que el va gravar i que després va difondre el vídeo per les xarxes. I també la plaça Catalunya és l'escenari escollit per l'encesa de llums de Nadal aquest any. El dimecres 24 de novembre a les 6 de la tarda s'estrenarà la nova il·luminació de la plaça que s'encendran i apagaran simulant el batec de la ciutat. Barcelona durarà la benvinguda al Nadal amb Ombrana, un espectacle de circ i música que aplegarà més d'una vintena d'artistes. I ara els esports en Pau Massip.
Esport en directe a la selecció espanyola d'hoquei patins carregada de jugadors catalans i dirigida pel també català Guillem Cabestany està jugant ara mateix contra Alemanya en la tercera jornada del campionat europeu d'hoquei patins. El pavelló multiusos de Paredes a Portugal ara mateix Espanya està guanyant 6-0 als alemanys. De fet, ara mateix acaben de marcar els alemanys. No han donat per... Sí, 6-1. Els alemanys acaben de marcar i Espanya està guanyant per això 6-1 quan queden 3 minuts per acabar aquesta primera part. La selecció espanyola hi va empatar 4 contra Itàlia i ara és segona de grup amb 4 punts. Demà, de fet, juga contra l'anfitriona, contra Portugal, amb la classificació per a la final al punt de mira. I en bàsquet, el Barça juga contra el CSKA de Moscou al Palau Blaugrana aquesta nit a les 9. Aquest serà el primer partit dels 3 que tenen els blaugranes aquesta setmana. L'equip de Jacique Vicius ve de perdre la imbatibilitat a la Lliga ACB. Va ser el passat diumenge quan va perdre contra el València. Els blaugranes hauran de sortir concentrats si volen un triomf de prestigi davant d'un dels millors equips de l'Eurolliga.
Gràcies, Pau, per la informació esportiva i acabem amb una informació de darrera hora i és que acaben de començar les negociacions formals entre el govern i els comuns per estudiar un possible acord per als pressupostos. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, està reunit a aquesta hora al Parlament amb la portaveu dels comuns, Jéssica Albiach. La reunió té lloc després que aquest migdia i les cúpules d'Esquerra i Junts hagin dinat a la Casa dels Canonges després de la topada per la mà estesa del president Pere Aragonès als comuns i per les condicions que posa la CUP. Ampliarem totes aquestes informacions i moltes més al punt seguit amb Diana Silva. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé d'Antoni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Ante los cambios de temperatura, abriga tus defensas. Yo elijo dos suplementos de Laboratorios Marnis. Propol Beat Defense y Beat C1000 Vitamina C Liposomada. Son muy fáciles de tomar, enviales para beber, con vitamina C e ingredientes naturales como el propóleo y la jalea real. Pide ahora el pack especial 2x1 con Propol Beat Defense y de regalo Beat C1000. Pídelo en Herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín. All the small things, true care, truth brings,
I'll take one lift, your love. Són les 5 i 6 minuts, tenim una hora per davant. Què és que fa goig? Ho dic de debò, no? Perquè comencem parlant d'una cosa que és absolutament importantíssima a dia d'avui, que és el talent. Ara explicarem el per què, i acabarem anant fins als estels, directament. Aquesta nit hi ha pluja de Leònides. Durant uns dies un podrà mirar al cel, si és que ens ho permeten les circumstàncies, i quan dic circumstàncies em refereixo als núvols, fonamentalment, i a la pluja, i veure aquest espectacle absolutament meravellós que ens ha fet convidar avui un astrofísic, que és comunicador científic i director del Planetari de Pamplona. Per ser més exactes, el senyor Javier Armenti estarà amb nosaltres amb una mitjoreta aproximadament. I a continuació seguirem amb aquesta cosa que ens agrada molt a nosaltres d'escoltar els que saben, no? Deixar d'opinar per escoltar una mica la línia del que parlava en Josep Martí Blanc fa una estona, no? Parar l'orella i escoltar la gent que en sap molt. Avui, de debò, tenim ganes de rebre aquí a l'estudi el director de l'Institut d'Estudis Espaials de Catalunya, que és investigador, d'altra banda, de l'Institut de Ciències de l'Espai del CSIC, el senyor Ignasi Ribas, que clarament és un home que té molt de talent, no? I gràcies a aquest talent ha arribat a una feina d'aquestes característiques. La paraula talent, diguem que cotitza a l'alça en els últims temps, no? És molt habitual, segurament com mai, el sentir a parlar de la recerca del talent, de la necessitat de fomentar el talent. Fa 4 dies parlàvem amb representants de l'Ajuntament de Barcelona que ens explicaven aquesta iniciativa que s'ha dut a terme dins el BIS Barcelona, que es diu BSN Talent i que té justament com a objectiu visualitzar el talent que hi ha a la ciutat. Però no contents amb això, hi ha una altra iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona, també molt interessant, que s'anomena Retorn amb Oportunitats, i que té com a objectiu anar a buscar tota aquella gent que ha marxat, que està ara joves, la majoria, no?, que estan treballant en altres països, que estan desenvolupant la seva tasca i convèncer-los, lògicament, amb totes les eines possibles, perquè arribin aquí i duguin a terme la seva acció professional a casa nostra. Vaja, tornar a portar el talent a casa nostra. Núria Soler, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Toni.
Gràcies per acceptar la invitació del Tot anirà bé de Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Com cotitza l'alça, no?, el talent ara mateix, Núria?
Mira, crec que cotitza l'alça, però que el talent és una cosa que sempre ha tingut valor. El que passa que sembla que ara ens en donem compte.
Sí, és veritat.
I l'altra cosa és que ens fixem molt en el talent que marxa fora, no?, el que exportem a l'estranger, ja siguin metges, infermeres, que no n'hi han, no n'hi han d'infermeres, ni metges tampoc, vull dir, i parlem de científics, etc. Però en les empreses està passant absolutament el mateix. Yeah. A la botiga del poble, d'aquí al costat de la cantonada, passa exactament el mateix. Tenen una dependenta excepcional I marxar.
Ja.
Perquè llavors, a vegades el tema del talent, mirem-lo a prop. Jo sempre dic que el món, jo no puc canviar el món, però puc canviar el meu món. Llavors, cuidar de la gent que tens al teu voltant, amb qui treballes. Inclús, encara que sigui un col·laborador, és que dona igual.
Sí, sí.
Absolutament. Jo puc col·laborar amb una agència amb la que estigui, tinguin molt de talent, però si la nostra relació acaba, acabaré amb una altra agència que serà molt més dolenta. Estic
clar,
segura.
Clar, clar.
Llavors, això passa a les empreses, també. La gent s'està anant. És un procés d'on realment és un fenomen, o sigui, la fuga de talentos, que diuen, és un fenomen que el que passa és que una persona amb molta capacitat se'n va a treballar en una altra empresa.
De fet, amb la Núria Soler hauríem de buscar l'agenda per fer-li unes 18 o 20 entrevistes, aproximadament, sí, perquè segons un va mirant la seva gent, el seu currículum, el que són les seves iniciatives empresarials, ens adonem doncs, que treballa molt amb empreses justament per assessorar aquestes empreses en com mantenir el talent dins les seves plantilles i que no se'n vagin, perquè una cosa és la captació de talent, efectivament, i l'altra és la retenció del talent, no?
És que la paraula de retenció a mi no m'agrada.
Yeah.
Tu, la teva parella, què fas?
Si
la
no
retens o la conquistes?
Clar.
L'enamores.
Clar.
I això és el que hem de fer amb la gent que és bona. Enamorar-la, conquistar-la. Ja sé que sembla molt romàntic, i jo sóc molt pràctica, eh?
Ja. No, si no és romanticisme, si t'entenc perfectament.
No. Llavors parlem de retenció. No, la gent no la pots retenir. La gent l'has de conquistar.
Pues, ja ho deia, una d'aquelles... Mira, m'ha vingut, saps com és la ment de rara, no? M'ha vingut una d'aquelles pancartes espantoses del Johann Sebastian Bach, que deia, cuando... Me la van regalar, t'ho juro, amb un parell de gavines horribles, no? Que deia, cuando quieras algo, déjalo que vuele. No? Si se quedas que es tuyo, si se va, es que nunca lo has tenido. Però clar, perquè es quedi, tu allà t'ho has de treballar, no?
Has de generar el context perquè aquesta persona es quedi. Avui en dia, el lideratge significa això. Significa generar contextos motivacionals, perquè un líder no pot motivar la gent. La motivació és totalment intrínseca. Llavors, l'única manera que tens és generar aquest context on les coses passin.
Clar. I segurament el gran problema, Núria, no sé com ho veus, tu que en saps d'això, no?
És a dir, que tampoc en sé tant, eh?
Barregem coses. D'una banda, el que és una visió sovint antiga de gestionar empreses amb professionals que són molt joves i que, per tant, veuen d'altre tipus de fons, no? És a dir, que pensem quina és la millor manera de tenir content un treballador pagant-li molt, segurament, si li pagues molt, estarà molt content o molt contenta, però va més enllà el tema.
Va molt més enllà. Mira, jo treballo tant en l'àmbit corporatiu com a l'àmbit esportiu.
Uh-huh.
I em trobo que a tot arreu el passa el mateix. O sigui, 8 de cada 10 persones deixen el seu lloc de treball per tenir conflictes amb el seu superior directe, o sigui, amb el seu líder. L'altre 20% perquè estan descontents. No? Descontents de diverses coses. Sempre hi haurà el que sempre estarà descontent a qualsevol moment,
tot,
no?
Sí, sí.
De qualsevol cosa. Però que no hi hagi projecte, que no hi hagi propòsit, que els valors estiguin desalineats amb els seus, etc etc. Però sobretot és això, és tenen problemes amb el seu cap directe.
Yeah.
I llavors la gent decideix marxar.
Motivació, no?
Sí, més que motivació, això que et deia, és incapaç de generar aquest context motivacional perquè tothom s'hi sumi. I no solen tenir propòsit, no solen tenir projecte. Saps què passa, Toni? Que moltes vegades, com que evidentment liderar equips suposa, doncs això, no? Un càrrec, un bon sou, no? I la gent es queda amb això, no? Amb el càrrec i el sou.
Yeah.
Però realment vas amb llums curtes.
Mm.
No aniràs mai amb llums llargues, no les podràs posar mai. Perquè hi ha una part que és que jo dic sempre que un líder és el guardià de l'estat d'ànim del seu equip, i els has d'ajudar a créixer, i els has de sumar a un projecte, a un propòsit, els has d'il·lusionar perquè es quedin, perquè estiguin enamorats d'allò.
Sovint, el que estava pensant que el que hauríem d'aconseguir és il·lusionar no em sortirà la paraula, il·lusionar il·lusionador. Ara
il·lusionador.
Sí. No? És que és difícil de dir això.
Clar, aquesta és l'altra.
Clar.
Exacte.
Com s'il·lusiona la persona que ha d'il·lusionar, no?
Aquesta persona ja és una motivada sola.
Sí, el que passa és que moltes vegades aquesta persona és un càrrec intermig.
Totalment d'acord. Però sempre portarà les ganes. Aquesta persona acabarà marxant d'una empresa on realment no el valorin, no el reconeixin, no li donin... O sigui, realment no... El que fa, no senti que té utilitat i que va cap a algun lloc.
Yeah.
Al final marxarà. El que passa és que hi ha moltes vegades que es troben amb mans lligades, de que no poden marxar, o perquè tenen molta antiguitat, o perquè estan fent alguna cosa que els hi apassiona, però estan en el lloc equivocat. Val? I potser tenen ja més de 50 anys, continuen amb aquella il·lusió i amb aquell... amb aquella d'allò als ulls que els hi veus, però estan amb, o sigui, estan desubicats. I a vegades diuen, clar, però si el meu... els meus directors no ho veuen, jo dic, tu tira milles amb el teu equip, ves el teu rotllo. Tu fes el que tu creguis amb el teu equip. Vull dir, no és allò, perquè si no, tens dues opcions, o et plantes i et deixes morir, o continues fent la teva.
Un dia, si et sembla, podríem dedicar-li un capítol a la, a la solitud dels càrrecs intermitjos, que s'ha d'escriure molt sobre això, perquè no està enlloc.
No.
Són persones que no estan enlloc, ni formen part de les direccions estratègiques de les empreses, ni tampoc són les víctimes de les decisions dels seus jefes, de les que sí formen part. No?
I són, molt són unes peces claus, perquè a més són, ja formen part d'operativa, són operacions.
Ja.
I mentre els estratègics van fent coses, van fent volar coloms, les operacions són els que treballen realment, el que fan que les coses passin en una empresa. I els comandaments intermitjos per mi són essencials.
Ja.
Essencials. I no se'ls prepara. Nosaltres, jo me'n recordo quan anava a l'escola, tu i jo, Toni, que som de la mateixa quinta, crec.
Sí, som.
Què ens deien quan anàvem a fer un treball? Hagan trabajos en grupo. Paraula equip.
Sí, sí.
No sonava a res.
Mai, sí, sí.
A res. Trabajos en grupo, molt bé. Llavors ara el que vol... Ah, llavors ens van educar com per ser ovelletes i per ser followers.
Mm-hmm.
Ara pretenen que siguem autònoms,
Instagram,
freelance,
influencers,
sí, sí. Ara pretenen tot això quan a nosaltres no ens han preparat. Llavors, o tu tens realment, intrínsecament, tota aquesta automotivació per liderar la teva vida, comencem per aquí, i després posar-te a liderar equips, o bé sempre et sentiràs un mindundi. Llavors la gent no té eines. Hi ha molta gent que està liderant equips i està liderant empreses que no té eines de lideratge.
I com s'assoleixen aquestes eines? És a dir, perquè tu has dit una cosa que m'ha semblat molt interessant i estic segur que ara ens està escoltant gent que dius, molt bé, a mi m'agradaria ser tot això que està dient la Núria ara mateix, però no sé com fer-ho. Com s'assoleixen aquestes eines?
Mira, en primer lloc, t'has de conèixer molt bé, perquè bueno, molts coneixeran Daniel Goleman, que és el pare de la intel·ligència emocional, que s'ha posat molt de moda en els anys 90.
Sí, sí.
Quan veníem d'un lideratge de power, quien tiene más es el que tiene el poder y es el que manda y es el líder. I llavors apareix aquest senyor i diu, hola, intel·ligència emocional, qué bien! I tothom, ¿y esto qué es? Clar, la intel·ligència emocional és reconèixer les emocions que vivim i saber-les gestionar. Un cop tu saps fer les teves, podràs detectar-les amb els demés. Mm-hmm. Podràs ajudar a que les relacions funcionin. Perquè, clar, molta gent es pensa que... Jo lidero 10 persones. No, tu no lideres 10 persones, tu lideres 55 relacions, que és el que hi ha allà dintre.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Hi ha una fórmula que et dona totes les relacions que tens segons les persones. Perquè si tu i jo no ens parlem, avui aquest programa no es fa.
Clar.
I som dues persones, oi? Però la nostra relació no funciona. Això amb un equip de futbol ho veiem fàcilment.
Està claríssim. Sí,
no?
Sí,
si Busquets no li passa... Bueno, abans a Messi, ara a Kun Agüero. Si a Busquets no li passa a Kun Agüero...
Deixa'm que et digui, et veig posada.
Bueno, no
entrarem en detalls.
No entrarem en detalls, perquè tampoc hi entenc gaire. Però em refereixo que aquest vincle és una opció menys de pilota, no? De passe, que hi ha en l'equip i pot ser molt important. I això passa en les empreses molt sovint.
Yeah.
O sigui, la primera és aquesta eines, és conèixer-se a un mateix.
A qualsevol professió és bona per fomentar el talent, no? És a dir, jo sempre he tingut aquella sensació, no sé què penses, no? Que tu, quan, per exemple, tu vas a un restaurant i trobes un cambrer meravellós, aquell senyor ha d'estar lo suficientment motivat per no voler deixar mai aquell restaurant, perquè aquell restaurant té un actiu, un gran actiu,
molt,
que se'n diu un professional boníssim, que, per tant, tant de bo li paguin molt perquè no vulgui marxar mai. I això ho podríem extrapolar a tot.
A tot.
El senyor que posa la benzina, encara la benzinera de l'Avinguda Sarrià, que encara la posen manualment, ho he descobert fa poc i estic encantat. A la senyora que cus amb una botiga on li portes perquè et facin els baixos de pantaló. Al doctor, que quan estàs malalt... No, però és allò. Totes les professions són bones, jo sempre dic, totes són bones, el que hi ha són bons i mals professionals. Sí. Quan et trobes un bon professional, aquell senyor, aquella senyora s'ha de motivar, no?
Jo més que motivo, jo, mira, no considero motivadora, però sí agraïda.
Yeah.
Això ho vaig aprendre del meu avi extremeny, que m'ha dit, es de bien nacido ser agradecido.
És veritat.
I li vaig dir, és veritat, avi. Llavors, jo vaig a un restaurant i m'atenen bé, i jo vaig dir-li, perdona.
Ah, jo també.
Agafo i li dic, disculpa, digue-li al teu jefe que estem encantats amb el servei. Me'n vaig a una senyora, escolti, perfecte, ve un senyor amb un pàrquing, típic senyor, que et ve amb la cara, amb el tiquet, i et ve amb alegria. Hola, buenos días. Hombre, caballero, pero esto es una alegría. Jo li dic, pero esto es una alegría. Llegaré a este pàrquing, vendré sempre aquí.
Clar.
Aquest senyor, aquest té aquest plus. És que a partir de llavors, quan hi vas, et tracta com una queen.
És veritat, el somriure genera somriures.
Per suposar.
Això estem completament d'acord. Fa una estona que tenim al telèfon a algú que pot incorporar dades que jo entenc que són interessants, perquè Talentify és una empresa realment curiosa, és un portal realment curiós. Ens acompanya Santi Molins, que és el seu CEO. Santi, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Dic que és realment curiós perquè esteu absolutament al dia, no? La manera com poseu d'acord la demanda de les empreses amb l'oferta de professionals, no?
Sí, exacte. La nostra plataforma està centrada en trobar perfils tecnològics, perfils que anomenem IT, i sí, estem evidentment al dia, tant en estat tecnològic com en perfils.
El punt de partida d'aquesta xerrada és el talent, i veure com el talent, ho dèiem abans, cotitza a l'alça, no? És a dir, sembla que mai com ara... Jo estic d'acord amb el que deia la Núria, sempre el talent s'ha valorat, sempre. Però probablement mai com ara se n'havia parlat del talent. Estàs d'acord, Santi?
Sí, totalment. És el que deia la Núria, ha canviat el lideratge, ha canviat la forma de dirigir empreses. Mai com ara la direcció de persones, la direcció de recursos humans, antigament dit, havia tingut tant de pes com a dia d'avui. I això es nota també en valorar els que són bons professionals.
Clar. Què busquen les empreses?
Si parlem de perfils d'IT, estan buscant principalment desenvolupadors. El que fa la web, el que fa que el sistema darrere de la web funcioni, o el que fa l'aplicació mòbil que estem utilitzant a diari.
Però busquen estrictament tècnics o busquen gent que personalment tingui algun tipus de característica?
Sí, quant a perfils, el que anomenem soft o hard skills, no? En quant a característiques dels perfils tècnics, la majoria d'empreses està molt centrades, quan és més júnior, en perfil més, diguéssim, tècnic, en quines capacitats tècniques té, però sí que és veritat que la que han de començar a gestionar petits equips dins dels equips d'IT o empreses que són més aviat petites i volen que aquell perfil d'IT no és un més, no és el número 18 o el número 22, no és un dels 14 caps i cors que dic jo sempre en petites empreses, que no només contractes personals, sinó que contractes personal i cors que van amb tu, no? Llavors allà sí que busquen més que juguin amb equip, que vulguin sumar en el que és el propòsit de l'empresa. El que estic veient és sobretot les noves empreses, conegudament startups. El que busquen és gent que comparteixin valors, cultura d'empresa i sobretot el propòsit.
Clar. Estava pensant que fa uns dies estava en aquest programa el president de la petita i mitjana empresa de Catalunya, el senyor Antoni Canyete. Parlàvem de com cada vegada més empreses apliquen la qüestió de la ètica a l'hora de prendre decisions, no? Fins i tot ens explicava que hi havia empreses dedicades a l'enginyeria que fitxen com a CEOs a llicenciats en ètica per compensar d'alguna manera el que seria probablement la investigació científica sense límits i que hi hagi una persona que li posa el punt que l'ètica ens marca, no? Si això li afegim que abans el que passava amb una empresa es quedava dins les parets de l'empresa, però ara hi ha unes xarxes socials que també alimenten el que és la imatge de l'empresa, segurament un senyor o una senyora que lideri una empresa és molt conscient de la importància que té allò que diguin els seus treballadors, no?
Sí, totalment. I no només de portes en fora, jo penso també... pensant en una visió persona-cèntrica o empleat-cèntric, no?, de la pròpia empresa, i abans ho comentaves tu mateix, no?, els nous professionals, els joves, que veuen de diferents fonts, i no puc estar més d'acord. Ara els joves, per suposat, volen un sou digne, per suposat volen el màxim sou que es pugui arribar a cobrar, però tenen altres principis, també és gent molt més sostenible, és gent que busca altres valors i altres propòsits, potser considerats més ètics, en una empresa, i que desquadren al cap o a la persona que si està captant, que està entrevistant o si ja està dins, que està funcionant o fer funcionar l'empresa, no? Jo sempre explico la mateixa anècdota, que és que un client nostre va trucar i em va dir, ostres, aquest candidat el descarto perquè a mitja entrevista, quan li he preguntat si tenia dubtes sobre l'empresa, m'ha preguntat que com reciclàvem aquí a l'oficina.
Yeah.
I em vaig quedar sorprès i vaig dir, si a tot sorprèn això, probablement no, no hauries de fitxar joves de 25 anys.
Yeah.
De cop t'ho preguntaran més. I ets tu qui ha d'entrar a la nova societat, no, no la nova societat canvia per tu, no?
El que passa és que ja és veritat que conviuen moltes societats a la vegada, no? Segurament en cada àmbit en el que et mous veus que les coses es fan d'una manera o es fan d'una altra, no? Jo conec una persona que va fer un procés de selecció fa temps i li sorprenia que la gent li preguntés quin horari. I deia, bueno, doncs el que triquis en fer-ho, no? És a dir, perquè Núria segurament és aquest nou...
nou escenari
en el que ja no es prioritza tant, en segons quins sectors, torno a insistir, que tu hagis de fer un horari de 9 a 3 i de 5 a 8, si la feina la fas de 9 a 11 i està feta, doncs ja està bé.
Sí, hi ha sectors que... A veure, no sé si estarà d'acord. Com es diu el noi que...
Santi
Molins. Hola, Santi.
T'ha dit hola, Santi, fins i tot amb la mà, deixa'm que et digui. digues,
sí,
Núria.
Doncs, sí, doncs conviuen moltíssimes generacions dintre d'una empresa.
Clar.
Moltes generacions. Llavors, cada generació... A mi no m'agrada molt, que ens segmentin per generacions, perquè jo tinc 53 i em sento molt millennial. Però...
Molt millennial? Molt millennial. Vols dir? Sí, sí, digues.
Llavors, què passa? Que una persona de 50 anys té unes necessitats i una experiència. I una de 20 o una de 30, també. Llavors, com bé deia el Santi, amb un de 30, et pregunta.
Clar.
Et pregunta això. I com estan... I el tema del medi ambient, com el portem? Clar, t'explica... És que t'ho pregunten, aquestes coses. Llavors, són coses que ja no ens han de sobtar. I les empreses s'han de preparar per això. I crec tant amb les sinergies de les generacions i de les edats i dels gèneres, i crec tant que això és el que les empreses no saben treballar. Una persona de 50, tota la seva experiència, el talent que té, tot el coneixement... Com el pot traspassar cap a una persona de 20 o de 30 i escoltar-la i treballar junts? Això és fantàstic. Bueno, ho dic perquè a mi m'ha passat amb la meva filla. Jo tinc una filla de 30 anys, inquieta i tot. Clar, jo en tinc 53 i ha arribat un punt en què l'ha escoltat i he après tantes coses d'ella.
Fa no massa escoltava, llegia, disculpa, un article a La Vanguardia que anava exactament en aquesta línia, que deia que a dia d'avui el tàndem perfecte és una persona de 50 anys amb una persona de 20 i pocs.
Totalment.
Perquè s'hi barreja tot el coneixement tecnològic, de com es fa tot, un PowerPoint, tot. De com... Tot, no? És a dir, tot amb l'experiència de tota una vida treballant.
Estan al dia de tot el que passa, segueixen totes les revistes i els tenen links de tot el més modern que hi ha. I tu estàs allà, doncs, amb el teu... Però, en canvi, tu els dones aquella serenitat, aquella tranquil·litat, no passa res. Com l'envio? Com l'envio aquest mail? Com faig aquest mail? Doncs mira, perquè no li dius això, com li diries tu...
Ja.
I jo crec que això... És un...
Aquestes coses, sí, sí, totalment. Que... No sé si coneixeu el Dan Lyons, de Silicon Valley.
No, digues, explica'ns-ho.
Que té uns 50 llargs, més o menys. I ell sempre explica anècdotes de que fa poc menys de 5 anys el va fitxar HubSpot, una empresa que va anar com un tiro allà als Estats Units, de màrqueting. I és curiós perquè el va fitxar, que era el més gran de l'empresa, més gran que el fundador, era el més gran de tots, no? I es van sentar tots i, bueno, digueu més o menys quin és el vostre supertalent o què és allò que us fa únics, no? I quan més o menys ja portant la meitat, jo crec que d'aquí sóc l'únic que li han fet proves mèdiques que no voldríeu saber.
està bé.
Crec que tot aquí una certa experiència de vida, sí, tant, sí. Més enllà del que és el màrqueting digital, que potser vaig més perdut que vosaltres.
Està molt bé.
Està molt bé.
Santi, t'agraeixo molt que hagis estat avui amb nosaltres. La veritat és que un dia parlarem amb més calma de Talentfy. Gràcies, Santi Molins, molt amable.
Moltes gràcies.
Adéu, bona tarda. Ens acompanya ara Òscar Torres, que és fundador i director del B2B Management Program a ESADE. Òscar, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Estamos bien, pero estamos un poco sorprendidos de cómo está cambiando todo el escenario, ¿no? Fíjate que hace un momento estaban diciendo que hay empresarios que se sienten un poco, contra las cuerdas, porque de repente llega un aspirante a conseguir un trabajo y le preguntan sobre su política medioambiental, ¿no? Si reciclan o no. Y me venía a la mente uno que ya pues va teniendo sus décadas a las espaldas, aquellas escenas de en blanco y negro cuando, Alfredo Landa se iba a buscar un trabajo y se ponía la corbata y llegaba temblando a la cita con el jefe. Ahora parece que en ocasiones es un poco al revés, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, que según qué edades, ¿no? Como comentabas, estaba escuchando, ¿eh? Según qué edades, como como vivieron las Torres Gemelas y luego vivieron Lehman Brothers y luego vieron cómo sus padres perdían el trabajo a pesar de haber trabajado duro, y como también han vivido un poco del cuento, pues entonces lógicamente se plantean las cosas de otra manera, pero también hay que recordar que han vivido un poco del cuento, es decir, han vivido de la cultura del esfuerzo de los que tenemos 50 años, y nos hemos educado en eso. Yo creo que realmente hay de todo, o sea, hay, nosotros contratamos a gente muy joven, maravillosa, y luego tienes el estereotipo del nini, ¿no? El de que, bueno, pues está, hace poco estaba, di una conferencia en Murcia y me contaba el director del centro de formación profesional que me enseñaba luego el centro de formación profesional y unas instalaciones espectaculares, y me contaba, y yo le decía, oye, se deben dar se deben dar bofetadas, ¿no?, aquí para entrar en este centro. Y dice, mira, no me hables, dice que solo vienen los inmigrantes, o sea, los inmigrantes son los primeros que están aquí, los que quieren estudiar, y en cambio los locales tenemos un problemón porque juegan a videojuegos hasta las 3 de la mañana, luego se levantan a la 1 y ya encaran el día ya por la tarde directamente y vuelven a empezar, ¿no? Entonces yo creo que tenemos a nivel de talento tenemos más un problema social que un problema de talento, ¿no?
Sí. Y de valores, no sé si estarás de acuerdo.
El declive de la cultura del esfuerzo, pues nos está pasando factura y nos pasará más factura. Creo que era hoy cuando el gobierno comunicaba que se va a poder aprobar el bachillerato con una asignatura suspendida. Entonces, bueno, pues el café para todos funciona en algunos sitios, pero en muchos otros sitios no acaba de funcionar tan bien. No sé qué, cómo lo veis.
Bueno, yo que cuando tuve que elegir un nombre para el programa escogí Todo Irá Bien.
Soy optimista.
Y que con ello intento siempre demostrar que la sociedad, bueno, nos parezca que vivimos en sí, efectivamente, entre tanto titular negativo, pero que al final las cosas pues tiran para adelante, ¿no? Yo siempre tengo la sensación de que, no sé qué pensáis los dos, de que la nuestra generación tiene un problema de manca de memòria històrica, és a dir, i que a dia d'avui, efectivament, hi ha tota aquesta situació que amb molt d'encert, ens està recordant l'Òscar Torres, però també hi ha molta gent molt bona que pugen amb molta força, no? I que pensem allò de cualquier tiempo pasado nosotros éramos más buenos, i penso que no. És a dir, jo recordo quan jo començava la ràdio, perquè el meu era molt vocacional, i vaig començar la ràdio amb 14-15 anys, i era l'únic. Era l'únic amb 18 anys que estudiava i treballava i feia tot, no? Vull dir, sempre hi ha de tot, no?
Sempre
sí, hi ha de tot.
Jo crec que sí, que això, les coses... És que som milions de persones al món. Yeah. Com deia abans el Sandy, úniques, no? Vull dir, són persones úniques. Llavors, jo crec que no ens podem comparar uns amb els altres.
Yeah.
I el que sí que hem de fer és això, no? Tirar milles, liderar sense permís, que és un dels clims que jo tinc, no? I amb els que visc, perquè és que no podem estar sotmesos només a que ens etiquetin, i a dir, doncs, és que tothom és així, tothom és d'aquella manera, no? I sempre hi haurà gent bona, i el bo és això, reconèixer-la.
Yeah.
I tenir la sort de trobar-te-la, i llavors ser lo suficientment espavilat o espavilada per conquistar aquesta persona, per treballar, i trobar la teva tribu.
Clar. Òscar, evidentemente, esto en clase, en esa de lo debéis ver, ¿no? Es decir, que la gente se preocupa hoy más que nunca también por trabajar ese talento, ¿no? Porque son conscientes de que efectivamente el mercado laboral va buscándoles, ¿no?
Bueno, hay un premio Nobel de Economía que le dieron el premio precisamente porque vaticinó un desencaje entre el talento existente y las necesidades, ¿no? Entonces se prevé una no empleabilidad altísima.
Yeah.
Entre otras cosas porque no hemos hecho los deberes.
O sea,
realmente al final, mira, cuando te mueves por la industria, por ejemplo, en Cataluña hace antes del verano estaba por Gerona y las empresas industriales, que a pesar de que nos hemos esforzado en destruir la industria en este país, ahora nos damos cuenta que nos da una cierta independencia cuando pasan cosas como el COVID. La industria, los empresarios, que son los que generan riqueza, luego el Estado se la patea, ¿no? pero los empresarios no encuentran los profesionales que necesitan. Entonces, al final, ¿de quién es la culpa? No sé de quién es la culpa, pero la realidad es que, bueno, pues probablemente lo paga el futuro de la economía, ¿no? O sea, si no somos capaces de encontrar una persona que sepa mecanizar, o no somos capaces de encontrar un profesional que sepa hacer muros de tocho vista, ¿no? Como está pasando ahora en la industria, no sé si lo sabéis, pero en la construcción, si tú te quieres hacer una casa que te la hagan de tocho vista, no hay nadie que lo sepa hacer, porque no sabían. Con la crisis del tocho se dedicaron a otra cosa y ahora como mucho te ponen pladur, ¿no? Entonces,
más rápido.
Falta una estrategia de talento.
Y en esto la educación, como comentabas, yo creo que aquí es fundamental. Porque yo tengo una niña de 7, una de 30, pero también tengo una de 7. Y esta creo que va a trabajar de algo que todavía no está inventado.
Entonces, seguramente.
Probablemente de algún lugar de trabajo que todavía no existe. Entonces, me preocupa, claro que me preocupa. Los mayores ya los tengo arriados, pero esta sí me preocupa, porque además la educación no cambia. I és una pena.
Això sí que sembla que és una evidència de que l'educació no canvia i cada vegada el discurs va més enllà de com és absolutament necessari un reset, pràcticament.
Un reset, absolut.
Un reset, no? Ahir coneixíem l'últim informe de UNICEF, no? Veure les pautes de consum dels nens amb els telèfons mòbils, que és una seriosa competència. És que ho deia ara fa un moment l'Òscar Torres, no? Quan tenia aquesta experiència que parlava i deia que les tiren jugant als videojocs fins les 2 de la matinada i que després s'aixequen al migdia. Clar, perquè és que no en sabem, és que no ho sabem, no ho sabem gestionar, això, en fi. Óscar Torres, un dia tenemos que hablar con más calma porque es interesantísimo escucharte. Gracias, de verdad, por estar hoy con nosotros. Muy amable.
Perfecto, muchas gracias.
Hasta luego. Óscar Torres es fundador y director del B2B Management programa ASAD. La Núria Soler és Leadership Booster.
Queda molt bé, eh?
Què és Leadership Booster?
A veure, en definitiva...
O Buster, no Booster.
Buster, sí.
Ah, Buster, val.
Booster, it's okay.
És Booster, no?
Booster, sí.
It's okay, it's okay, yes.
Amazing.
It's okay. It's okay.
No, simplement sóc impulsor de lideratge, sobretot d'autolideratge.
Per què ho diem tot en anglès, ara?
Perquè és molt fashion.
És molt fashion.
You are in or you are out.
Yeah. Sí, que em deia, en fi, és igual. Núria, ja hem fet la primera, ens falten 17 entrevistes més. Val? O sigui, anirem trucant, si ets tan amable. D'acord?
Moltes gràcies, Toni.
Moltíssimes
gràcies. Ha
estat
un plaer amb vosaltres, amb tot l'equip.
El mateix, molt amable. Gràcies, Núria. 5:36. Ara d'aquí una estona, estic mirant per la finestra i des del canvi d'horari jo no porto molt bé, ho he d'admetre, que es vagi fent de nit aquesta hora perquè trobo que és encara massa d'hora per fer-se de nit. Però és veritat que aquesta nit que arriba és una nit molt especial. Per què? Podem veure les estrelles que cauen, les leònides, anava a dir les perseides, són les leònides avui. Ara de seguida ens explicaran com és la pluja de leònides que podem veure, si és que la podem veure aquesta nit. I després, no s'ho perdin, obrirem el pas a la ciència per parlar dels nanoplanetes amb el director de l'Institut d'Estudis Espaials de Catalunya. Tenim un fi de festa fantàstic, aquí el tot anirà bé. Fins ara mateix.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda, Punt i Seguit. T'expliquem tot el que ha passat i el que vindrà en 30 minuts. Punt i Seguit. Cada tarda, amb Diana Silva.
El dissabte 20 al matí he quedat amb la meva futura vocació. Parlarem, ens coneixerem, a Blanquerna.
Vine a les sessions informatives Blanquerna. 20 de novembre a les facultats de Comunicació i Relacions Internacionals, de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport i de Ciències de la Salut. Consulta els horaris a blanquerna.edu.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
You are Estem a 22 minuts de les 6 en punt de la tarda. Em permetran que expliqui una interioritat. Ara, quan ha entrat Ignasi Ribas, què tal? Bona tarda, senyor Ribas. Li dic que li tenia una mica d'enveja. Porto tot el dia, senyor Ribas, pensant que ha de ser molt xulo ser el director de l'Institut d'Estudis Espaials de Catalunya.
Jo m'ho passo molt bé.
Estic segur, no?
Evidentment és una feina que per mi m'omple molt i evidentment hi ha trossos més bons i coses més avorrits, però vaja, en general és molt, molt interessant.
Deixi'm dir-li que la primera pregunta serà què fa vostè. És a dir, a què es dedica el director de l'Institut d'Estudis Espaials de Catalunya? És que ens encanta. Abans saludarem a un col·lega, a una persona que està a Pamplona en aquests moments, que és astrofísic, que és comunicador científic i director del Planetari de Pamplona. El senyor Javier Armentia. Senyor Armentia, què tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, buena tarde, ¿qué tal?
Gracias por atendernos ante todo. ¿Está preparado para la lluvia esta noche o qué?
Bueno, aquí en Navarra estamos preparados de otra forma, casi con el paraguas, porque tenemos bastantes nubes hoy.
Tanto esperar y nos vamos a quedar con las ganas, ¿no?
Es lo que suele pasar, es decir, es lo que puede pasar y a las leónidas les pasa a menudo porque son unas fugaces en noviembre, el tiempo por la península pues ya sabemos que en noviembre suele ser más lluvioso que despejado y es lo que, o sea, ya estamos acostumbrados, no es como en agosto que las perseidas nos suelen pillar con los cielos bastante despejados. En cualquier caso, pues siempre merece la pena. Intentaremos en estas noches a ver si las nubes nos dejan un huequito.
Porque no nos da cuatro pistas de cómo debemos hacerlo, ¿cuál es la hora perfecta?
Bueno, las Perseidas, como todas las estrellas fugaces, se ven, podríamos decir, casi no hay forma de mirar el cielo una noche, cualquier noche del año, y no ver una estrella fugaz, un meteoro, ¿no? Porque constantemente están entrando pedacitos de polvo que vienen de diferentes cuerpos de nuestro sistema solar y que entran en la atmósfera, ¿no? Yeah. Para verlos no hace falta nada más que mirar el cielo. Cuanto más oscuro, mejor. Esta es la cosa que pasa. Estas noches, la noche pasada y la de esta noche también, que son posiblemente las más adecuadas para ver estas leónidas, tenemos bastante luna, con lo cual si la gente quiere esperar a la última hora de la noche, a partir de las 4 de la mañana más o menos, que la luna ya está más cerca del horizonte, podremos ver mejor el cielo, pero se ven a simple vista en sitios oscuros. Evidentemente lo mejor es abrigarnos y ponernos tumbados y disfrutar del espectáculo, porque las leónidas se mueven muy rápido por el cielo cuando se ven. Suele haber algunas azuladas, algunas chisporroteantes, y bueno, no será sin duda el mejor año de las leónidas, pero siempre sabemos con estas que más o menos cada 33 años nos dan alguna sorpresa.
O sea, ¿tendremos que esperar 33 años más?
No, bueno, con esperar 10 o así yo creo que tenemos.
Ah, bueno, entonces si solo son 10 no hay ningún problema, ¿no?
lo podrá comentar luego también Ignacio Rivas, ¿no? Cuando habléis de muchas cosas del cielo que ellos investigan.
Claro.
Pero es cielo, es cierto que es muy difícil predecir precisamente cómo son todos estos fragmentos. Fíjate que las leónidas son pequeños fragmentos que vienen de un cometa, del cometa Tempel-Tattle, que da una vuelta alrededor del Sol cada 33 años, ¿no? Uh-huh. Se acerca a la zona de la órbita de la Tierra y luego vuelve y se va hasta más allá de Urano, ¿no? En una órbita muy elíptica, y a lo largo de su camino va dejando pedacitos de materia, polvo, granos de polvo, hielo, que van también dando vueltas alrededor del Sol. Y cada año, en esta época de noviembre, hasta finales de noviembre, nos cruzamos con esa corriente y muchos de esos fragmentos entran en la atmósfera, que es lo que vemos luego como una estrella fugaz. Claro. O sea que siempre tenemos la posibilidad de encontrarnos a lo largo de cada año, siempre en esta época de noviembre.
Claro. Señor Armentia, le agradezco mucho que haya estado con nosotros, de verdad, que nos haya dado las cuatro pistas, que son alejarnos lo máximo posible de la luz, abrigarnos bien y a mirar el cielo y a disfrutar, ¿no? Que de eso se trata. Ha sido muy amable, muchísimas gracias.
No hay de qué, muy buena tarde.
Hasta luego, buenas tardes. Yo no sé si Ignasi Rivas, con mira al cel y veo una d'aquestes leónides, ¿son, no?
Sí.
Leónides, si pensen desitjo, ¿no?
Mira, jo vaig estar, ara que deia el Javier Armentia, d'aquestes pluges espectaculars, en certs moments, cada 33 anys hi ha una autèntica tempesta de leónides.
Uh-huh.
I la darrera va ser l'any 1999, que jo recordo anar allà dalt al Coll de Jou, a prop de Solsona, allà abrigat, i mirar leónides, i no donaves abast a desitjos. Si realment hagués tingut prou... hagués demanat un desitge cadascuna, avui dia ja hauria acabat, diguéssim.
És un autèntic espectacle, eh?
És espectacular. Aquesta nit probablement, això que dèiem, serà una mica més modest, però quan és realment una tempesta de leónides, és impressionant. Jo recordo haver-ne comptat més d'un miler. Un miler, en unes quantes hores allà anar veient traces d'estrelles que cauen. Espectacular.
Déu-n'hi-do, la majoria de mortals, quan mirem el cel, és per pur romanticisme.
Ja està bé.
Per mirar si plou o no plourà, o si podem o no anar a la platja, oi? Però vostè no, no? Vostè mira el cel i ho fa segurament fent-se mil preguntes i amb tot un seguit de plantejaments que ens escapen a la majoria, no?
I des de que era molt petit. Jo recordo que em va començar a interessar mirar el cel des de que tenia 10 anys, o sigui, em fa 40 d'això. I sí, amb un doble... Aquesta visió romàntica de mirar el cel, jo també la comparteixo, A mi em fascina mirar el cel només com a espectacle, com a gaudir-ne i prou, O mirar amb un telescopi i imaginar que en aquella galàxia que estàs veient hi ha milers de milions d'estrelles. A mi això em fa empetitir i m'agrada molt. I a banda d'això, hi ha una altra part de mi que intenta entendre com funciona tot això, no? Que és la part científica i la part astrofísica. És a dir, aquestes estrelles com funcionen, aquestes galàxies com van, etc.
Imagino que és tot això al que es dedica l'Institut d'Estudis Espaials de Catalunya, que vostè dirigeix, no?
Sí, tot un ventall. O sigui, nosaltres ens interessa l'espai, tant per estudiar l'univers com per fer servir l'espai com a plataforma per fer coses. És a dir, que posem satèl·lits allà dalt, i alguns hi ha investigadors de l'Institut que el que fan servir és satèl·lits per mirar avall, per mirar la Terra, també. Amb una disciplina que es diu observació de la Terra, que ens proporciona imatges, que ens permet saber tot un munt de diagnòstics de la superfície de la Terra i fer aquestes imatges, per exemple, ara mateix del volcà de la Palma, quan veiem aquelles imatges, doncs són imatges per satèl·lit. És a dir, que no només és estudiar l'univers, l'astrofísica, la cosmologia, sinó que és fer servir l'espai per fer tot un munt d'altres coses i entre algunes d'aquestes fins i tot fer activitat econòmica o donar serveis a la població, no? Ara mateix tenim un parell de mòbils aquí sobre la taula que ara mateix estan rebent dades de satèl·lit. Són els GPS o els Galileo, que són els europeus, que envien dades aquí i diuen exactament on estem. És a dir, que hi ha un munt d'aplicacions que fan servir l'espai a banda de l'ús per estudiar el mateix univers.
No? Dit d'una altra manera, que està una mica entretingut, vostè entre unes coses i unes altres.
Oh, i tant, sí, anem atrafegats. Sí.
Però quina de les dues vessants pesa més, la científica o aquella que té després una aplicació? M'imagino que la seva porta, després del que acaba de dir, a la seva porta, al seu telèfon, deu trucar tothom, no?
Els dos vessants són interessants. Hi ha una cosa que és la recerca bàsica, no? En diem dirigida per la curiositat, és a dir, aquestes preguntes que et deia abans que ens fèiem quan mirava per un telescopi i qualsevol ens fem quan mirem el cel, doncs això és una cosa essencial i és la recerca científica bàsica. I és una activitat molt important dintre de l'Institut i que hi ha moltíssima gent treballant, Som uns 150 científics, 180 científics fent aquesta feina. I després aquesta part que interessa molt, ja anava a dir els polítics, però és més genèric que això. Interessa molt la societat, que és que fem coses que després es transfereixin en tecnologia o en serveis que després ens arribin a tots a casa en forma de coses que ens facin la vida millor.
Clar, és que vostès aporten perspectiva.
Perspectiva i eines, fins i tot. Eines que ens permeten fer coses que ens interessen. Ara tenim unes quantes aplicacions al mòbil que fan servir satèl·lits. D'aquí a 5 anys, si tornem a parlar, doncs no seran aquestes 2 o 3, seran 20 o 30, i així anirem fent més. És a dir, que coses que ens permeten fer la vida una mica més... o fàcil, o millor, o amb més serveis, o el que sigui.
No? Perquè la solució moltes vegades està a l'espai, pel que estem veient, no?
Clar, està a l'espai perquè l'espai té visió global de la Terra i perquè permet fer serveis globals, no? I cada vegada que tenim entorns més grans al nostre propi planeta, primer, ens interessa com a globalment perquè l'estem matxacant, ens l'estem carregant, en el sentit de fer-lo poc adequat per nosaltres. I això s'observa molt millor des de l'espai que des de Terra. O és complementari, almenys. I hi ha moltes coses, no? Per exemple, serveis d'internet, telefonia, accés a dades, que, clar, un satèl·lit el podem veure sempre, en canvi... Tu agafes un vaixell i te'n vas a creuar l'Atlàntic i al mig de l'Atlàntic no tindràs cobertura telefònica. En canvi, el satèl·lit sí que et veurà. És a dir, que hi ha una sèrie de serveis que es donen millor o com a mínim de manera complementària des de l'espai.
Estic pensant que amb vostè puc parlar de tot. És a dir, ha acabat la cimera a Glasgow. Estic segur que vostè té una imatge ben formada sobre el que són els acords, ja no per la qüestió política, sinó per la qüestió d'observació. Vostè ho deia perfectament fa un instant, que efectivament des de l'espai es veuen les conseqüències de les que després parlem, que alguns utilitzen o maquillen amb uns certs interessos polítics, estratègics, el que sigui, però vostè sí s'enfronta a l'evidència científica, no?
Nosaltres la gent que ens dediquem a la ciència proporcionem totes les dades que després, teòricament, els polítics haurien de fer servir per alarmar-se moltíssim i dir que hem de canviar la manera de fer.
I no ho fan?
Poc, ho fan poc. Ho fan poc i ho fan de manera encara egoista, no? Hi ha aquesta visió estatal de les polítiques...
Perdoni, estúpidament egoista, perquè si fossin egoistes de debò... s'adonarien que el més important no és un interès econòmic. No?
És, penses que egoista potser és egoista, curtmirista i curtplacista.
Això,
no?
Per això li dic.
Que totes les coses han de passar... És només t'interès allò que passa al llarg dels propers anys, perquè els polítics tenen una vida típica, no? D'un cicle electoral. Llavors, això que, aquestes barbaritats que diuen que cada país tria coses, bueno, per favor, estem en un compartim el planeta. No té sentit que un triï A i l'altre triï B, perquè al final tot el que fem un té conseqüències amb els altres. Per tant, bé, vull dir, hi ha molts canvis interessants en positiu de la cimera de Glasgow, però hem de ser molt més ambiciosos sense ser catastrofistes, perquè la tendència que portem és realment dolenta.
Em miro el rellotge amb preocupació, perquè m'estic adonant que avui parlo amb vostè de 40.000 temes i ens quedarem curts seguríssim, ja li dic ara, no? Fixi's que l'altre dia parlàvem a la redacció d'un d'aquests temes habituals, els mitjans de comunicació, la instal·lació de càmeres.
Sí.
L'instal·lació de càmeres. Ara que vostè està parlant del tema dels satèl·lits, m'està venint... com des de dalt, jo recordaré tota la vida el dia, portava la ubicació posada, un dia que el Google em va explicar tot el que havia estat la meva setmana de moviments, no? I em vaig adonar, i després parlem de càmeres, però si ho saben absolutament tot. Sí. Des de dalt se'ns controla absolutament, no?
Potencialment som controlables. Nosaltres ens interessa les dades científiques i no pas fer aquest control, però és evident que és possible. Ara podem posar satèl·lits a l'espai a òrbites de 500-600 quilòmetres, que són òrbites típiques, i prendre mesures de coses més petites que un metre, no? Fraccions de metre. Per tant, això permet veure persones... No es pot fer allò que surt a les pel·lícules, eh? L'han fet allò que pareix que van fent despixelant i surt la cara del dolent,
el zoom, no?
No?
Segons sobre pel zoom.
Això encara no.
Encara no, però és una qüestió de temps, segurament.
Encara no, tot i que hi ha tecnologia militar en aquest sentit que probablement es pot fer servir. Però sí, evidentment, és una plataforma... Però això és com tot, eh? Tenim eines, la qüestió és que les hem de saber fer servir correctament. Podem parlar de l'espai, podem parlar de la intel·ligència artificial, podem parlar de moltes coses que no són ni bones ni dolentes per si, sinó que l'ús que se'n fa és millor o pitjor. Llavors, socialment tenim el repte de trobar l'ús correcte a aquestes tecnologies fantàstiques que estem desenvolupant.
Fixi's que és ben curiós, eh? Perquè aquí el problema que parlem de moltes coses, com es pot imaginar, sempre últimament el que sembla cotitzar a l'alça és l'ètica. És a dir, perquè és el que ho mou tot, en definitiva, no? Que és l'ús. És a dir, segurament com a societat mai havíem tingut tants recursos, tantes eines per fer coses, el problema és que fem amb aquestes coses, no?
Clar. Tenim la decisió aquesta d'anar cap al camí de la perdició i fer-nos una societat cada vegada menys èticament, menys valuosa, o una societat que respecta la privacitat, que respecta els drets humans, que respecta tot un munt de coses, que hem d'anar fent aquesta política per fer-ho, no? Tot va molt a poc, val a dir, eh? I moltes vegades la tecnologia, el problema que hi ha és que la tecnologia avança més ràpid que el que avança aquesta capacitat de fer-nos èticament raonables, no? I amb el clima no és gaire diferent, eh? O sigui, l'ètica ens diu que hem de respectar el nostre planeta perquè si no ens anem tots a fer punyetes. I a la pràctica, doncs, això va més lent del que som capaços de transformar el nostre entorn.
Quins són els grans reptes que ara tenen vostès quan miren cap a l'espai?
Mira, en quant a... Ja,
vostè sap que l'hem convidat per parlar de nanoplanetes.
Sí, això m'ha agradat molt aquest terme perquè us l'heu inventat. És molt curiós, eh? Sí, sí. Heu fet una contracció molt curiosa entre nanosatèl·lits, que jo hi treballo també, i exoplanetes.
Ah, exoplanetes. Ah, no, me l'acabo d'inventar jo ara
mateix. És molt xulo, sí, sí. Són planetes mini-planetes, diguéssim, o encara més petits.
Sí, sí.
Però, clar, jo em dedico als exoplanetes, és a dir, buscar planetes d'allà fora que s'assemblin, en general, per entendre'ls, i potser alguns que s'assemblin al nostre. No per anar-hi i fer els mateixos desastres que hem fet aquí, eh? No tenia aquest objectiu, tampoc. I aquest és un dels reptes que hi ha grans en astrofísica. No perquè hi treballi jo, sinó perquè es reconeix entre la comunitat científica que entendre el context de la humanitat i del nostre Terra en l'univers és una de les grans qüestions. Hi ha altres terres allà fora, com són, quantes n'hi ha, pot haver-hi vida allà fora, tot això és una de les grans qüestions.
Ha arribat a la frase, eh?
Clar, és fantàstic, això. I després, una de les altres grans qüestions en l'àmbit de l'astrofísica és entendre l'origen de l'univers i entendre de què està fet l'univers. Si jo et dic un terme que és energia fosca o matèria fosca, segurament a tu et pot sonar, o a molta gent li sonarà, i de moment és un misteri què és el que composa el nostre univers. I això és un dels altres grans problemes oberts.
Sobretot perquè per entendre la composició de l'univers només tenim un fragment molt petit per analitzar, no?
Bueno, podem mirar... Els telescopis a l'espai i altres llocs ens permeten mirar molt enllà i recollir moltes dades. Però això és el que m'agrada de la feina que em toca fer, que és l'astrofísica, a diferència d'altres ciències, que només podem observar. O sigui, no podem tocar res. Nosaltres només rebem uns petits fotons, no? Partícules de llum, aquests mateixos que quan mirem el cel ens venen de les estrelles, doncs els telescopis és el mateix. I amb aquestes petites partícules de llum hem d'intentar entendre la història del nostre univers, no? No sé, recordades la sèrie aquesta que hi havia fa uns anys del CSI?
I tant.
Que a partir de petites pistes anaven reconstruint la història? Doncs nosaltres fem el mateix amb la llum de les estrelles. Intentem reconstruir què ha passat a l'univers els últims 14.000 milions d'anys a partir de fer unes quantes imatges, o moltes imatges, vaja, d'estrelles i galàxies, no? Que és el que fa, per mi, aquesta feina especialment interessant. Una mica voyeurista, també, eh? És allò de...
Completament voyeurista, l'observació, efectivament, no? Però, efectivament, l'evidència científica s'arriba a partir de l'observació i també de l'experimentació, no? Escolti'm, clar, és que un se sent molt petit, no? Fent tot això que diu vostè. Ho ha dit abans, quan mirava cap al cel, però...
Aquesta és una de les meves motivacions, diguem-ho així, no? Aquesta cura d'humilitat que rebem cada vegada que mirem el cel i ens veiem tan petits, o quan entenem que el nostre planeta no és pas gaire especial, o que la nostra galàxia no té res d'espectacular, o que el nostre sol és normalet, doncs nosaltres que tenim tanta tendència els humans a mirar-nos al malic, a sentir-nos tan importants i a fer que ens tinguem un ego tan pujat, doncs l'astronomia és la cura essencial, no?
Deixem que li parli d'un exoplaneta.
Sí.
Bueno, no sé si és un exoplaneta, però sé que han trobat fosfina a l'atmosfera de Venus. No, fosfina a l'atmosfera de Venus, sí. Ha estat, no?
Sí.
I és que m'ha creat molt l'atenció perquè la fosfina sembla ser que és un gas que produeixen els éssers vius.
Correcte. És el que en diem un bioindicador. O sigui, si en un lloc hi ha fosfina, pots entendre que allò probablement tingui origen a la vida. Això passa a la Terra, si més no.
Yeah.
A Venus fa cosa d'un any i escaig es va anunciar aquesta troballa, que ha estat molt controvertida, eh? Val a dir que la comunitat científica no està convençuda de que hi hagi fosfina a Venus i tampoc està convençuda de que encara que n'hi hagi es pugui assegurar de que això sigui relacionat amb la vida. Hi ha una mica de lluita ara mateix, eh? Com faccions de gent que creu que sí i gent que no creu, que creu que no. Però és molt interessant. És molt interessant el fet de que estiguem obrint això ja, que estiguem ja concretant maneres de trobar vida en altres planetes, a Venus, a Mart, als exoplanetes, i aquí estem, buscant totes aquestes pistes.
Aquí, quan arribem a aquests temes, ja sap que tots ens deixem anar, no? M'imagino els seus amics. Clar. Els seus amics el deuen matxacar, preguntes sobre això, no?
Home, hi ha molta conversa sobre el tema, amics i familiars. Jo no sóc d'aquells que fa cunyadisme i que explica les seves històries, sinó que espero que em preguntin, però vaja, explico quan m'ho demanen i tant.
Perquè estem molt lluny de trobar vida amb altres... Vostè què pensa d'això?
Mira...
Sé que la pregunta és tonta, eh?
No,
però...
És molt vàlida. Jo crec que... O sigui, ara he fet una cosa que he dit jo crec, i de fet un científic no pot dir aquesta cosa, eh? Els científics no creuen. Els
estic d'acord, però vostè té opinió, no?
Clar. Llavors, jo espero tenir les eines per poder esbrinar si en un lloc hi ha vida a les properes dues dècades, cap a la dècada dels 40. Però hem de fer paciència, eh? Tenir, si més no, la tecnologia que ens permetrà respondre la pregunta en altres planetes. Llavors, per tant, aquesta pregunta, tant de bo sigui que sí, que hi ha vida en molts altres llocs i que la vida és molt comuna i que nosaltres som un més de molts llocs de l'univers vivent, no? Però és això, estem parlant encara de... Ens queda bastanta feina encara i això, jo diria que uns 20 anys per donar resposta a això.
Fa gràcia pensar en els turoperadors del futur.
Tindran malament, eh? Perquè els viatges són escandalosament llargs, eh?
No sí, sé, no?
Si fas quatre números, mira, a l'estrella més propera, agafant la nau que tenim més ràpida els humans, el viatge seria de 75.000 anys. A l'estrella més propera.
Potser no arribem.
Jo diria que unes vacances allà, de moment, ens les hem d'estalviar.
Escolta, ha estat fantàstic. Ens quedem amb ganes de... No hem parlat d'exoplanetes.
Mira, ara just... Exacte, ens ha quedat això, encara, imagina't.
Doncs ha de tornar.
Doncs ja tornarem.
Doncs aviat. O sigui, agafi l'agenda, perquè de veritat que em quedo moltes ganes de seguir parlant amb vostè. Senyor Ribas, moltíssimes gràcies.
Un plaer, moltes gràcies.
Un plaer. És el director de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya i investigador de l'Institut de Ciències de l'Espai del CSIC. Senyores i senyors, fins aquí arribem. Ja sabem, demà tornarem a les 3 en punt de la tarda. Tota la gent del Tot anirà bé aquí a Ràdio Estela, Yolanda Fernández Lafuente, l'Andreu González, la Núria Ros i també el José Matosas. Que acabin de passar un bon dimecres. Recordin que si tenen oportunitat i estan en un lloc molt fosc, potser tindran la sort de veure un estel fugaç, perquè són les Leònides, i que no seran les Leònides tan show com fins d'aquí no sé quants anys, però tindrem una mostra que segurament es pot deixar una mica de somnis, que sempre està molt bé. Demà a les 3, cita a Ràdio Estel. Bona tarda.
Ràdio Estel.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta en el telèfon 669 56 17 68.
Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel. Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel, 663-99-30-62. 663-99-30-62.